10:39 minuts. Ahir la CUP presentava les seves al·legacions a les ordenances fiscals i el pressupost de l'any 2014. Ho fèiem una roda de premsa a l'Ateneu, roda de premsa que conduïa Adrià Pet, i en la qual es va parlar d'un, vaja, d'un concepte del deute il·legítim que en algun moment la CUP ja havia fet evident en el decurs d'alguns plens municipals. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia de nou, Vicenç. Sí, efectivament, ahir Adrià Pet a l'Ateneu feia aquesta roda de premsa explicant les 28 al·legacions, o explicant sumerament aquestes 28 al·legacions, 12 a les ordenances i 16 en el pressupost que ha fet la CUP en els pressupostos que s'han d'aprovar en aquest mes de desembre. Entén la CUP que hi ha hagut mancances i una falta de pes específic d'algunes partides, i això és el que pretenen corregir. Aquestes al·legacions. Va demanar la CUP més pes en polítiques socials, especialment en habitatge i treball, i va explicar Adrià Pet també que s'han convocat dues assemblees obertes, una prèvia i una després de l'aprovació inicial del pressupost, per tal de discutir-ho. De fet, el que demana la CUP d'entrada és una qüestió que ja l'hem sentida en altres rodes, en altres plens, que és una progressivitat en el IBI i incrementar el nombre de bonificacions. En aquest cas, en el cas que hi hagués una progressivitat en l'IBI, aquest IBI se situaria pels voltants del 0,90, segons va explicar Adrià Pet. En canvi, en cas que el govern no acceptés una progressivitat, la CUP fa una segona proposta de canvi de l'IBI i d'una rebaixa, en aquest cas no progressiva sinó lineal, que aleshores situaria el coeficient, el famós coeficient, en el 0,85, molt a prop del que plantegen els números de la plataforma, que segons va dir Adrià Pet el govern no ha sabut rebatre. A més, també sobre l'impost de valors de la construcció, que s'introdueixen una sèrie de bonificacions, demana la CUP de treure aquestes bonificacions, ja que entén que aquest impost està molt directament lligat a l'activitat especulativa, i per tant doncs, entén la CUP que no ha d'haver aquestes bonificacions. I a més, doncs l'eliminació de partides que tenen una consideració de poc útils, com per exemple una partida que el govern destina a vídeo, o que l'Ajuntament destinarà l'any que ve a videovigilància, per 78.000 euros. Entenc que és un pla molt polèmic el de la videovigilància, i que per tant doncs, no té sentit que hi hagi aquesta quantitat de diners. També demana la CUP l'eliminació dels dos càrrecs de confiança, un descens d'un 30% en la retribució dels càrrecs electes, i no incrementar un 15% les quotes bancàries, i treballar, i aquest és el concepte, aquí és on surt el concepte al qual esmentaves, treballar en una auditoria del deute. Segons va explicar Adrià Pet, hi ha unes partides de deute que es poden considerar il·legítimes i que per tant l'Ajuntament s'hauria de fins i tot de plantejar el negar-se de pagar-les. Són doncs el retorn d'aquests interessos lligats en el plaico de proveïdors. Són uns diners que l'Estat va obligar els ajuntaments a pactar amb entitats bancàries. De fet, l'Ajuntament havia d'anar a l'entitat que li deia l'Estat, però clar, els diners que van servir per aquests crèdits, les entitats bancàries van anar-los a demanar a Europa, i Europa els va donar un 1%. I posteriorment les entitats bancàries van deixar aquests diners, van prestar aquests diners als ajuntaments a un 5%, a un 6%. I aquest diferencial és guany net per les entitats que van participar en l'operació. Entén la CUP que aquesta operació hagués hagut de ser feta directament per les administracions públiques, pels bancs públics, i no per bancs rescatats amb diners públics que a sobre treuen benefici doncs, d'aquests terminis.
És interessant perquè això gairebé seria com allò, un interès de demora que no va parar a les empreses que han hagut d'esperar-se tots aquests mesos a rebre els diners, sinó que va parar al banc que fonamentalment no ha hagut d'intervenir en cap mena d'operació que no sigui la que ha mogut l'Estat directament.
Correcte, perquè el banc simplement ha tocat la porta d'Europa. Europa li ha donat uns diners al banc que ell ha donat
sense cap mena de risc,
perquè aquests diners teòricament tornaran, i a més amb un diferencial d'interessos d'un 4 o un 5% que hauran d'abonar els ciutadans a través de les
i que es queden els propis bancs, que potser també han estat motiu de rescat per part dels diners de tothom. Això és el concepte de deute il·legítim aniria estrictament per això, per aquests interessos de més que els bancs diguem-ne, obliguen a pagar als ajuntaments per mort d'aquest
plai. De fet, varen preguntar al final de la roda de premsa per aquest concepte, precisament per això, per veure què volia dir legítim, si volia dir que l'Ajuntament havia de deixar de tornar alguns diners. No entén la CUP això, sinó entén simplement que...
Els interessos afegits.
Els interessos afegits en les operacions motivades, obligades per l'Estat.
Escoltem Adrià Pet directament, Joan.
Hi ha algunes consideracions més sobre també correccions en el cànon de platges, també sobre... la taxa turística, hi ha 72.000 euros d'ingressos de la taxa turística. Entén que s'haurien de rebaixar aquests 72.000 euros de la taxa turística de la quota de l'Agència de Turisme i per tant doncs, que al final fer cap per mans amb això, també la recuperació del centre obert, la correcció del sou de les treballadores de les llars d'infants pendents d'una sentència que a més pot generar un deute judicial molt important perquè els interessos de demora d'aquest termini si guanyen les treballadores de les llars d'infants seran importants. També incrementar un 20% el pressupost de benestar social, la recuperació del Mercat Vell, convertir-lo en un espai més lligat a la vila, perquè entén la CUP que el lloguer que es paga ara mateix en una casa comercial és ridícul. Incrementar el pressupost de l'oficina local d'habitatge i també una aportació de 20.000 euros als clubs esportius de base, perquè són elements de cohesió. La prioritat, va acabar dient Adrià Pet, no ha de ser pagar als bancs, sinó atendre a la gent.
Per tant, el que escoltarem serà no tota la roda de premsa íntegra, però sí una bona part del que va comentar Adrià Pet ahir a l'Ateneu, a l'entorn de tot això que ens explicaves. No? Són les consideracions, com els dèiem, el resum de les 28 al·legacions que la CUP presenta a ordenances fiscals i pressupost de l'any vinent.
Demà la presentació dels pressupostos per part del govern municipal i la posterior modificació després del pacte amb el Partit Socialista de Catalunya. Des de la CUP hem trobat a faltar cert pes específic de certes partides, com també hem trobat a faltar certes mancances, i per intentar una mica enriquir i apropar una mica més també el que és el nostre projecte polític a aquests pressupostos, presentarem 28 al·legacions, que són, ara em corregirà l'Albert si m'equivoco, 12 a les ordenances fiscals i 16 pressupostos, amb la idea bàsicament de donar-li més pes a el que serien les polítiques socials i intentar solventar certes problemàtiques que entenem que existeixen a la nostra vila, problemàtiques que porten enquistades ja fa molt de temps, com és l'habitatge, el treball, per destacar algunes. I també hem intentat, tot i que el nostre desig hagués estat que es discutissin aquestes pressupostos i aquestes maneres fiscals en audiències públiques i d'una manera més participativa, des de la CUP hem convocat dues assemblees obertes, una prèvia per discutir una mica l'encaix de la proposta de la CUP dins d'aquests pressupostos o més enllà d'aquests pressupostos, i un cop s'havien discutit i s'havien fet les propostes, quan una mica des de la CUP, des de l'assemblea de la CUP, hem marcat una mica quines serien aquestes al·legacions, hem fet una segona assemblea per discutir les nostres propostes amb la gent que ha volgut participar-hi. Bé, us explicarem una mica com encarem aquests pressupostos, que són les fiscals. Bàsicament, en l'apartat de les fiscals, el nostre punt fort, la nostra aposta més seriosa, és l'aspecte de la progressivitat fiscal. És un aspecte que sempre intentem reflectir en totes les nostres propostes a taxes, impostos i també preus públics, i que aquesta vegada ho hem fet en forma de una proposta progressiva de l'IBI, amb una partida de bonificacions força generosa, i amb unes línies de bonificacions basades en el que seria la renda, més enllà del propi valor del patrimoni, i també el número de persones per unitat familiar. Aquesta proposta és una proposta que existeix en altres pobles, i ens basem en un gravamen del 190, vull dir, una mica més baix de la proposta, força més baix de la proposta que presenten PSC i Govern, i també presentem una proposta alternativa a aquesta mateixa que ens gairebé ens autoesmenem, és a dir, el nostre desig seria una proposta progressiva, però també entenem que ja la vam presentar en les dues últimes anys, en els últims exercicis, i ens van rebutjar, i Llavors presentem una altra que seria, ja que no, si no hi hagués la voluntat de fer una rebaixa segons renda, demanaríem una rebaixa lineal al 0,85. Una mica nosaltres hem fet els nostres càlculs i ens hem basat en... ens apropem molt als números que va presentar la plataforma en el seu moment, uns números que nosaltres vam demanar a l'Ajuntament que rebatís d'alguna manera i no ho ha fet, per tant entenem que si no han estat rebatuts és que és probablement que siguin força creïbles, o com a mínim esperem que ens demostrin que no ho són, no? Vull, per això també fem aquesta proposta. Després, dintre d'aquesta lluita, també dins de les ordenances fiscals, per assolir certs objectius en certes lluites que fem, com per exemple el tema habitatge o altres aspectes, està el gravamen, està la... la, és l'impost o taxa? Impost, veritat? De l'increment del valor dels terrenys de la renda urbana. Aquí es va fer una rebaixa a proposta de la plataforma, per cert, de 45%. Nosaltres demanem que aquesta rebaixa es tiri enrere, perquè creiem que aquest impost de la plusvalua grava en certa manera, grava molts aspectes, però en certa manera grava l'especulació urbanística i grava un model de vila o model de política econòmica que ens ha dut una mica la situació actual en la que es troba el consistori i en la que es troba el nostre país. Després, per destacar alguns aspectes també de la nostra proposta de pressupostos, òbviament, dins d'aquesta proposta de pressupostos, entrem el que serien les correccions de l'IBI i la correcció d'aquesta taxa, i intentem també eliminar certes partides que creiem que en certs aspectes poden ser poc útils de cara a aquest any, no? Una d'elles és, per exemple, la proposta de videovigilància, que està dotada amb 78.000 euros, que entenem que, primer, la comissió només s'ha reunit un cop i no hi ha un pla específic per a aquest apartat. No hi ha pla específic per a aquest apartat. Creiem que és un pla molt polèmic i que normalment xoca bastant amb la legalitat i requereix estudis bastant més elaborats i que creiem que, a més, que serà molt més car que els 78.000 euros. O sigui, creiem que aquesta partida pot ser eliminable i es pot contemplar, si realment es desitja fer això, en uns pressupostos on, en un any on tinguem ja l'estudi més avançat i on realment això sigui una realitat i no sigui una proposta una mica que sembla, bueno, sembla un brindis al sol, no? També demanem, com hem demanat sempre, l'eliminació dels dos càrrecs de confiança. Demanem una reducció del 30% de les retribucions dels càrrecs electes, tant del govern com de l'oposició, és a dir, tant dels partits que estan dels regidors com del govern com dels regidors d'oposició. També demanem que, ja que aquest any, per imperatiu legal, hem hagut de destinar més de 2 milions d'euros a retorn del deute extras perquè eren superàvit, de l'error de càlcul, diguem-li error de càlcul de l'IBI, creiem que no és de rebut que s'augmenti un 15% les quotes bancàries. O sigui, creiem que això es pot rectificar. I en aquesta línia, tot i que no va reflectir ben bé en aquests pressupostos, demanaríem que es comenci a treballar en una auditoria del deute per buscar quin és aquest deute il·legítim, aquest deute que podem qüestionar molt el seu pagament i potser negar-nos a pagar-lo, no? Vull dir, si voleu després us explico una mica en quina línia seria això. Després demanem algunes correccions de taxes que veiem que, bueno, que l'Ajuntament perd diners o que no s'han tingut en compte certs canvis legals. Una és el cànon de platges, la correcció del cànon de platges, perquè aquest any la diferència entre el que ens ha demanat l'Estat amb el que ha rebut l'Ajuntament de les concessionàries ha estat negatiu de 72.000 euros per l'Ajuntament. Creiem que això s'ha d'arreglar i l'Ajuntament no pot perdre diners en la concessió de la concessió de les platges. En aquest mateix aspecte, semblant és que l'Agència de Turisme aquest any rebrà de la taxa turística uns 120.000 euros, vull dir que és per llei han d'anar directament cap a l'Agència de Turisme, doncs demanarien que aquests 120.000 euros fossin reduïts de la quota, ja que no se té en compte, es manté la mateixa partida que l'any passat i no es té en compte que hi ha aquests 120.000 euros de més que creiem que poden s'utilitzar en altres aspectes. Demanem l'estudi i recuperació d'un centre obert en la línia del RUSC. Per això creiem que la partida destinada a 30.000 euros és bastant minsa i creiem que si es vol fer un projecte real, creiem que hauria de ser aproximadament d'uns 100.000 euros per l'estudi i per la posada en marxa. També reclamem un altre cop, i creiem que és una qüestió de justícia, és la correcció del... la correcció del sou de les treballadores de llar d'infants. En el seu moment se'ls va treure un complement salarial d'una manera que nosaltres creiem que no és del tot legal, que aquesta eliminació d'aquest complement ha estat, està als tribunals ara mateix, i que ens podríem trobar molt aviat que el jutge reconegui això com un dret adquirit i que se'ls hagi de pagar no només aquest complement a l'actualitat, sinó els endarreriments dels últims anys. Si creiem que això, si no s'estudia bé, primer perquè és de justícia, perquè creiem que per la mateixa feina s'ha de rebre un sou idèntic, i estem parlant de que les llars d'infants de la Generalitat tenen un sou que aniria lligat a el que seria el de les municipals amb el complement, i a banda perquè en un cert moment ens podem trobar amb un forat, un deute que s'haurà, es diuen OLPs, un deute judicial que serà força gran i que s'haurà d'assumir. I s'haurà d'assumir retallant d'uns altres pressupostos. També demanem un augment en la partida de benestar social, d'un 20%. També creiem que ara tenim una molt bona oportunitat de recuperar el mercat vell. Ara mateix el cost de la recuperació seria uns 25.000 euros i podríem utilitzar aquest espai per proposar a la vila una mica els usos possibles d'aquest espai i donar-hi un espai més lligat una mica a la nostra vila i a la nostra realitat, no? No un espai ara mateix com és dedicat a una empresa comercial que bàsicament es dedica a fer publicitat de begudes alcohòliques amb un lloguer que podríem dir que és possiblement ridícul, no? Si ho mirem a preus de mercat. Per altra banda, en la línia aquesta de les partides d'habitatge, també volem que es doti de més pressupost a l'Oficina Local d'Habitatge. Això anirà lligat a una proposta que farem en breu d'aquí uns mesos de quina ha de ser una mica la tasca d'aquesta Oficina Local d'Habitatge, que creiem que té un paper molt, molt important, perquè, repetim, i sobretot, no només la gent jove, però també la gent jove ho sap, trobar un pis digne a un preu raonable en aquesta vila és bastant complicat i fa que molta gent, com tots sabem, hagi de marxar a viure o a altres contrades, a pobles propers. També demanem una aportació als clubs esportius. Calculem uns 20.000 euros com a subvenció directa als clubs esportius de base. Aquesta partida no existeix, seria de nova creació. La demanem perquè entenem els clubs esportius de base com una eina de cohesió social, d'educació, i que en aquests moments de crisi són aspectes molt, molt importants, i són partides que, a més, aquestes entitats havien rebut en el seu moment, se'ls han tret, i ara mateix estan en situacions bastant problemàtiques, que fa que a vegades molts nanos o molts joves no puguin practicar esport per no poder pagar les fitxes federatives o les assegurances, etcètera, etcètera. Això abans es podia arreglar amb aquestes partides i això ara mateix ja no existeix. I bé, més o menys això seria un resum de les 28 propostes que fa la CUP per intentar, com a mínim, adequar una mica aquests pressupostos a la nostra manera de veure, entenem que ell així que no ho vegi així, a la realitat que vivim. O sigui, creiem que ara estem en una realitat de crisi socioeconòmica molt forta i que és moment d'ajudar la gent. Vull dir, ara la prioritat no pot ser pagar els bancs, sinó que la prioritat ha de ser la gent. O sigui, entenem que hi ha unes lleis molt qüestionables, unes reformes constitucionals molt qüestionables que ens obliguen o que obliguen, en teoria, els ajuntaments a tirar en aquesta via, però s'ha de fer tot el possible, i molts ajuntaments ho fan, per intentar reforçar més el que són partides socials i intentar trobar la manera de renegociar o denunciar els deutes bancaris.
Has comentat abans el tema del deute que has de dir com a il·legítim i la possibilitat de negar-se a pagar aquest tipus de deute. Quin seria aquest deute?
Mira, bàsicament, encara que hi ha moltes idees, nosaltres el que ens centraríem bàsicament és als ajuntaments se'ls va bàsicament obligar a agafar un crèdit ICO per proveïdors, Aquest crediticos s'ha d'agafar en un banc privat. Un banc privat que agafa els diners del Banc Central Europeu en 1% i que li ven després aquests mateixos diners a un 5%.
Això és el que comentava Adrià Pet i que definia com a deute il·legítim. Aquest 4% que queda aquí al mig entre l'1% al qual rebia els diners al banc i el 5% al qual donava els diners als ajuntaments per poder pagar les factures, doncs aquest 4% que paguen ara els ajuntaments, quan aquest 4%, diguem-ne, que ha vingut, no direm per art de l'encantament, sinó perquè algú li ha convingut treure'n alguna cosa d'aquesta transacció. Bé, les al·legacions de la CUP als pressupostos que hi van ser presentades a la premsa. Joan, gràcies.
Vicenç.
En 5 minuts tornem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.